tal com vos havíem anunciat, ara és el moment de la ronda de l'oposició. Benvinguts a l'estudis de la ràdio. Tenim el portaveu de Junts Avançar, Miquel Àngel Marc, i també el regidor Miquel Àngel Sureda. Bona tarda a tots dos. Molt bé, moltes gràcies per ser aquí. I anem a repassar l'actualitat pollencina. La veritat és que tenim bastantes qüestions per tractar. A veure, baixa. Si vol, ho podíem començar parlant d'aquesta proposta per part de l'equip de govern de fer una futura nova escoleta a l'actual centre de salut. M'agradaria saber la vostra opinió sobre aquest tema.
Bé, la veritat és que m'ho va sorprendre, encara que hauria de dir que no m'ho sorprèn de veia de saber quines coses, per molt de motius. En primera, perquè amb aquest anunci de que l'actual centre de salut de Pollença, l'actual PAC, s'hi farà el 2024 una escoleta, quan aquest ajuntament havia aprovat una moció presentada per Junts Avançam, perquè precisament l'escoleta s'ha posat en marxa en el curs 2020-2021, ja s'ha incomplit, perquè efectivament 2020 ja no s'ha posat en marxa, no sé què passarà el 2021, però condicionar que sigui en el 2024 la construcció o la posada en marxa d'una escoleta quan UPAC estigui ja en funcionament a Can Coní, m'ho sembla un despropòsit. Crec que Pollença se va comprometre a fer una escoleta, a adaptar una escoleta, a condicionar una escoleta de 0 o 3 anys. En aquest curs 2020-2021 no ha estat així, però el que no podem és ajornar-ho en el 2024, sempre i quan en el 2024 ja estigui en funcionament l'actual PAC a Can Coní. Pensa que un pic traslladat tot a Can Coní, s'han de fer les adaptacions que pertoquen perquè allà s'hi pugui ubicar una escoleta. La veritat és que crec que una edificació que està ajut de vora un centre de dia, ajut de vora la residència, pareix que té més sentit dedicar-ho en aquests usos sociosanitaris, tercera edat, centre de dia, pareix que té més sentit, però en tot cas pensant que és un tema que hem de debatre, que si és possible hem de consensuar, però el que no podem fer és una cosa que s'havia de fer en el 2020, l'ajornar amb el 2024, i així, si no se fa, donar la culpa a un govern, segurament dirà l'equip de govern. Crec que no ha rebut aquesta proposta unilateral que afecta a la propera legislatura de Pollença i que de qualque manera està condicionada a que una altra administració faci un altre tipus d'actuació. Però sobretot, m'ho sembla que un tema d'aquest, el que poden començar és a parlar-ne i no fer ocurrències d'aquestes, de que ara podríem fer això aquí. No, tinguem en compte que ajut de vore hi ha dos equipaments sociosanitaris molt importants que per ventura presto tard hauran de més temps ampliar.
Sí, jo crec que, per complementar el que ha dit Miquel Àngel Marc, és clar, l'Ajuntament renuncia a construir una escola d'aquesta legislatura quan hi havia una moció aprovada a principi de legislatura, perquè l'any 2023 hi ha eleccions, i és a dir, l'escoleta no se construirà dins d'aquesta legislatura i s'haurà de construir la propera legislatura. En certa manera se posa a la voluntat d'un equip de govern futur que no sabem qui serà. I per altra banda, no hem d'oblidar que de cada vegada hi ha més gent major que viu més anys, per sort, però que això també du implícit a que hi ha gent que és dependent, gent que necessita uns serveis assistencials, i nosaltres pensam que en lloc de fer una aposta de dir aquí se fa l'escoleta i se farà a partir de 2023 i ja se farà la propera legislatura, crec que és bo que aquests acords s'aprenguin en consens, que si hi ha un canvi de govern no hi pugui haver un canvi d'ubicació, que se debati, que se duguin a ple, que hi hagi en certa manera uns acords presos per plenari, i després que també hi hagi un debat de quin ús hi ha davant aquest espai, si el més idoni és per error reservar per una possible ampliació de residència i de centre de dia, o si és un millor lloc perquè hi hagi una escoleta. Hi pot haver altres indrets en un nucli de població de Pollença per fer una escoleta, L'Ajuntament té una capacitat econòmica de 30 milions d'euros també per poder comprar solars urbans si fan falta, i crec que han passat 2 anys de legislatura i hi pot haver opcions molt millors, molt més ràpides per poder tenir una escoleta de 0 a 3 anys en un nucli de població de Pollença, per poder-la fer començar a dins d'aquesta legislatura, i si s'han d'utilitzar part d'aquest remanent de 30 milions per comprar un solar, se compra, perquè se faci amb aquest consens, i no a un condicional de dir si el PAC se fa i el govern compleix, quan qui ha posat pelles per activa i per passiva és Tomeu Cifrocho Gavia i en David Alonso, el regidor del PP, en contenciosos també en contra d'aquest acord de sessió de Can Coni per poder fer el PAC, ara tots són presses. Nosaltres crec que més presses que nosaltres no hi ha hagut ningú, perquè nosaltres som els que més pressa han donat perquè se faci un PAC. Els altres que governen ara són els que més pelles han posat, i per el tema de l'escoleta crec que el que estan fent és, bueno, una cosa la pilota, que se'n vagi per en van la pilota, que rodi, i ja passant la legislatura. I el proper balde, i el proper equip de govern en el juny, juliol, agost del 2023, ja farà l'escoleta allà on vulgui. Crec que aquest tema és un tema prou seriós com per fer una nota de premsa, enviar-la en un mitjans, fora que hi hagi hagut aquest debat públic, ni entre regidors, ni entre entitats, ni entre associacions, per tal de dissenyar on és el millor lloc que hi hagi una escoleta i quins usos poden donar en aquest espai que nosaltres pensàvem que era un espai idoni per poder donar un millor serveis a tercera edat, ampliació de residència, que com bé hem dit, de cada vegada la gent viu més anys, per això també du implícit que la gent és dependent i necessita aquesta assistència. Però bé, ja estem acostumats a aquest tipus de fer, i aquesta és la crítica política que hem fet en aquesta, bueno, en aquesta idea de poder fer una escoleta aquí on actualment hi ha el PAC de Pollença.
I que a més és una idea, com una ocurrència que, com he dit abans, incompleix un acord doble de l'Ajuntament. És a dir, s'havia dit que en el 2020-21 se començaria la nova escoleta en funcionament, no ha estat així, i ara m'ho anem al 2024, i com ha dit en Miguel Àngel, el 2024 quasi vigilant que el govern balear compleixi terminis per construir el PAC, que com sabem ja té un projecte fet, el va enviar a l'Ajuntament i crec que està a punt ja de ser licitat. De fet, també ha dit una cosa Miquel Àngel, que ha dit que si qualcú ha posat inconvenients és l'actual equip de govern en UPAC, n'ha posat i en segueix posant, perquè val la pena recordar que encara mantenen viu un recurs contenciós administratiu contra l'acord d'acceptar el solar de Can Coni, quan per una banda ja han dit que Can Coni ja renuncien a posar més emperons, però mentrestant mantenen un contenciós administratiu. M'apareix com una contradicció i un cinisme absolut hipotecar l'escoleta en UPAC, parlar de l'any 2024, incomplir un acord de ple i en el món posar dificultats a través d'un contenciós administratiu en UPAC de Can Coni. Que deixin d'anar a fer lluites a Can Coni i hem d'empenyar tots perquè Can Coni sigui una realitat, UPAC a Can Coni sigui una realitat com més aviat millor. Però tot i que ho diuen, jo fa el contrari, com és, per exemple, mantenir un contenciós administratiu davant els jutjats per veure si tomben UPAC i Can Coni.
Volia demanar-vos també d'aquestes darreres setmanes, d'aquests darrers dies, què en pensau de l'enderrocament de les cases o de les casetes de Can Bac?
Bé, jo crec que és un despropòsit. Un despropòsit, i no té altra paraula que aquesta, un despropòsit, que una casa que possiblement té més de 150 anys, una casa que té un caràcter, una casa que tot any que passava per allà sabeu, necessitava una reforma integral, però l'estructura, el que són les parets mestres, s'aguantaven necessitava un arbre, però que, bueno, fora que nosaltres vàrem registrar dia 24, el mateix dia que vàrem veure que se tirava baix aquesta casa, vàrem registrar dia 24 del mes passat, avui és dia 6 d'abril, han passat dues setmanes, més de 5 dies hàbils, vàrem demanar tots els informes, poder veure l'expedient, a veure qui certificava que aquesta casa no se podia rehabilitar, quina adjudicació han fet per poder tirar a baix aquesta casa, qui té la direcció d'obres, qui...
La llicència de demolició.
La llicència de demolició, els residus, la gestió dels residus, bueno, tota una sèrie d'informació, cosa que ja han passat uns 5 dies i no se m'ho ha facilitat. Jo crec que qui no facilita la informació, que per llei tenen 5 dies per passar les mos, vull dir, no han complit això, és que alguna cosa donen a mallar. Uh-huh. Entenem això, que amallen, i crec que crec que una finca que s'adquireix la legislatura passada amb una oposició d'Antonio Cifro Chogavia i del PP, vull dir, amb una oposició clara a l'aprovació inicial del pressupost, a l'aprovació definitiva del pressupost, amb al·legacions, inclús podant un recurs després d'haver-se comprat la finca, bueno, ara és la finca que tothom en parla. Tanta sort que tinc que en va, que qualcú se li va ocórrer comprar-la, perquè ara UPAC, ara una estació de bus, ara aparcament, ara una part per deixalleria, també a lo millor hi podria quebre un quarter de la policia local. Bueno, tanta sort, no?, que la legislatura passada vàrem comprar això, malgrat la dreta ha hipotat totes aquestes pelles. Però crec que si tens una casa que maldament estigui a la zona de carreteres, no l'has de fer de bell nou. I mentre la carretera no s'ampliï, aquella casa podria tenir un ús molt diversos. Jo crec que, abans de tirar-la baix, crec que aquí el que fa falta és que se parli i que se debati, a veure quins usos podrien quebre a Can Baix, però abans de tirar-la baix, fora haver fet cap acord, ni de cap ple, ni cap debat públic, de dir, escoltau, la tirem a baix o la mantenim per... Bueno, pues no, de bones i primeres, un dia passes per allà, la casa per avall. Una petició d'informació registrada, paraula d'ho parla. Paraula, el Val sempre diu moltes paraules. No, nosaltres volem tota la informació que hem demanat, que la per fer-la pública. Quan la tinguem, ja la farem pública. Però crec que amb aquest aspecte, jo crec que una total decepció de veure que, tirem a baix i ja està. Crec que mantenen una cini, però crec que aquesta casa era una casa que, reformada, podria tenir cabuda per diferents usos, cosa que ara ja serà totalment impossible, perquè la casa s'ha anat per avall i sospitant fora que hi hagi tots els informes que hi haurien d'haver.
Mm-hmm. Pensava que aquesta casa, és a dir, aquesta casa malament estava en mal estat, però quantes cases en mal estat, un pis rehabilitada, se converteixen en una autèntica meravella? Aquesta casa, que ella ha parlat de 150 anys, possiblement més, per exemple, l'Arxidú, que en un dia balearen, l'anomena l'Hort del Camí del Puig, i era una casa emblemàtica. És una casa que, a pesar del seu mal estat, tothom veia que tenia elements arquitectònics interessant per poder-los rehabilitar, reconstruir, o fins i tot. No han donat opció. S'havia començat a parlar un moment donat de possibles usos que tindria aquesta casa, perquè realment és una casa que varen comprar l'any 2018 i que realment donava joc a determinats usos. No hi ha hagut possibilitat de debatre res. Senzillament, quasi en nocturnitat i alevosia, màquina, panterra, i jo crec que un edifici que tenia un valor arquitectònic, històric, sense comanar-se amb ningú, un dia compareix esbullada. Crec que Miquel Àngel s'haurà de contar un poquet l'història d'aquesta parcel·la i d'aquesta parcel·la de Can Baig i de la casa de l'Hort del Camí del Puig. Jo crec que és un mal final d'una història que realment els hi toca gestionar a ell, però en el seu moment s'hi varen oposar d'una forma contundenta. Clar, ara un mal està fet, però com a mínim intentarem aclarir, quan mos envien tots aquests informes, si s'ha fet d'acord amb la llei o s'ha fet, en fi, esquivant la llei o sense tots els informes i autoritzacions que pertoquen. Però bueno, en tot cas crec que ha estat una llàstima, i així mos ha fet arribar moltíssima de gent, com és possible que un edifici tan emblemàtic no, l'Ajuntament no s'hagués vist en cor d'arreglar-lo, revitar-lo i donar-li una altra vida, que crec que és el que se mereix a l'hora del camí del Puig.
Un tema, anem en el ple, en el darrer ple. Un tema que es va aprovar va ser una moció de Junts precisament per tal de posar nom de dona al carrer de Pollença. En quina situació estem? Quina és la situació actual pel que fa a noms de dona?
Bueno, la veritat és que, bueno, efectivament se va aprovar la moció, tot i que Alternativa havia presentat una esmena que nosaltres li donàvem suport, perquè dins la comissió que havia de decidir sobre aquests noms hi hagués un moviment feminista local, no ho van acceptar, ja trobàvem que així n'hi havia prou. Però de quin punt de vista partíem? Partíem d'un punt de vista, i és que a Pollença hi ha, per una part, un percentatge elevadíssim de nom de carrers o nom d'edificacions en nom masculins. Basta veure militars, herois, fills il·lustres, sants, etc. Hi ha molt poc noms de carrers i molt menys d'edificis o de sales en nom de dona. Les poques que hi ha, la majoria són monges, la major part d'elles fills il·lustres de Pollença, Sor Federica Romana, Sor Cifra de Colònia, les dones de Can Sales, Calca Santa també, i poca cosa més. Fa poc s'ha posat nom de Margelí de Comas, la famosa pedagoga i biòloga, i la dona també de Guillem Bestard, però hi ha molt poc nom de dones. Aleshores, hi ha poc nom de dones, per una banda, i per altra banda, hi ha molt de carrers, més ben dit, hi ha carrers, hi ha edificis de Pollença que no tenen nom i que per ventura és un moment donar-li nom, o fins i tot que enviar qualque nom de carrer, tot i que ja saben que Pollença se van enviar fa un 41 any aproximadament, ja en el primer Ajuntament Democràtic, però per ventura hi ha qualque nom que valdria la pena canviar-lo, noms a carrers que no en tenen, o edificis, avui en dia edificis que no tenen cap nom i per ventura n'hi haurien de parar un, i especialment nom de dona. I clar, davant d'aquest fet se va presentar una moció demanant de que se creï una comissió formada per representants de regidors, historiadors, tècnics, perquè estudien aquesta situació, cerquin nom de dones i cerquin carrers o edificacions per posar-li aquest nom de dones. Això és un poquet el que se va aprovar. Ja he dit, Alternativa va presentar una esmena perquè hi és representant del moviment feminista local, i al final només no se va aprovar amb aquesta esmena, se va aprovar la proposta inicial d'això, representant de grups municipals, historiadors i tècnics d'un municipi. Bé, crec que és una realitat a tots els pobles. L'altre dia que l'Ajuntament de Palma vaig enviar nom de carrers, sí. Curiosament d'aquests 12 just hi havia dos noms, dues dones per posar noms a carrers. És una situació que hi ha menys d'un 10, un 7 o un 8% d'un nom de carrers de Pollença tenen nom de dona, i clar, això realment és una marginació més que les dones han patit en aquesta societat. Se trata de posar nom de dones a fi de resaltar aquelles persones, aquelles dones que hagin jugat un paper important a la història d'aquest municipi, ja siguin nom de dones o col·lectius de dones, també que n'hi ha qualcun. Hi ha el carrer de les Pageses, que és un nom col·lectiu de dones, però crec que són 10 noms, que es representa un 7% d'un noms total de carrers d'un municipi de Pollença. I crec que mereixen que més dones posin nom a carrers o edificacions, perquè també hi ha edificis, sales, edificis municipals que no tenen nom i que per ventura també pot ser una solució interessant.
Crec que l'any 2021 crec que hem aconseguit, no?, que la societat vegi que la igualtat va més enllà de ser una paraula, no? I que de cada vegada calen més actuacions, i l'Ajuntament de Pollença també ha d'actuar per tal de que les dones estiguin al mateix nivell que els homes. Hi ha hagut moltes dones a Mallorca, arreu d'Europa, arreu del món, que han destacat. I en canvi veiem nom de papes, veiem noms de monarques, nom d'escriptors. Bueno, jo crec que la feina que hem de fer és posar damunt la taula noms de dones locals, a nivell de Mallorca, a nivell d'Illes Balears, a nivell d'Europa, a nivell del món, que hagin destacat i que puguin de cada vegada tenir més presència a Pollença, a Numoll, a Sant Vicenç, que recuperin aquests espais que són espai de tots. Això és la feina de l'igualtat. I crec que és un moment d'impulsar-ho, de tirar-ho endavant i de fer-ho possible. Iniciatives com la que vàrem veure dins el mes de març de la Mala Pècora, fent una actuació de posar nom de dones a diferents carrers d'una forma simbòlica, està molt bé, i crec que es de valorar, però crec que després l'administració s'ha de comprometre a fer una passa més. I nosaltres ens vàrem comprometre amb aquesta moció, una moció que va sortir aprovada amb un ampli consens, i que bueno, nosaltres el que farem és tot el possible perquè s'impulsi l'aprovació d'aquesta moció amb un llistat de noms per poder posar edificis i carrers, i per altra banda després que pugui ser possible aquests noms nous que s'hauran de posar de forma progressiva per tal de que l'igualtat sigui una igualtat efectiva i que això no tingui volta enrere. Tant de bo, així com ara de Miquel Àngel Marc, que menys d'un 10% de noms de carrers, molt menys d'un 10%, tenen noms de dones, tant de bo d'aquí 20, d'aquí 30 anys, bueno, pues puguen tenir un 50, un 60%, per què no? Pensant que les dones formen part d'un 50% de la població, i crec que la societat té un deute, i crec que és hora de que entre tots bueno, ho fessem possible. Aquestes mocions són importants, i crec que el que és la gestió de la pandèmia, el que són fer noves infraestructures, tot això és molt important, però una administració és prou àmplia per també donar cabuda a temes que per ventura, per segon qui, no són tan prioritaris, però que també són molt importants. I crec que una administració, un ajuntament com el de Pollença, ha d'obrir un ventall i ha de ser capaç a donar solució a totes aquestes problemàtiques, situacions, necessitats, i aquesta, sense dubte, és una d'elles, i que nosaltres també la volem impulsar de forma compartida en totes les formacions, i pensam inclús també més enllà de la formació política de l'Ajuntament, sinó també entenem que seria bo que col·lectius com el de la Mala Pècora també puguin col·laborar, perquè realment han estat impulsores en entendre que això és una reivindicació més que justa i que tots hem de fer feina per aconseguir-ho.
Una altra preocupació de Junts Avançam és el futur de l'Hotel Formentor, perquè apareixen notícies diferents. S'ha parlat a través de mitjans del possible esbocament de l'hotel, també la premsa s'ha fet ressò de l'ampliació d'un 15% del seu volum per fer-hi un spa. Vull dir que hi ha notícies diferents sobre el tema, i vosaltres ja heu demanat més transparència en relació a tota aquesta qüestió i tenir clar què és allò que es farà en aquest hotel tan emblemàtic.
Bàsicament, el que hem fet està reclamar a l'Ajuntament transparència i que informi de les negociacions que està duent a terme els nous propietaris de l'Hotel Formentor. I hi ha dues notícies que ens han preocupat. Per una banda, les declaracions del responsable de comunicació de la nau, dels nous propietaris, que va dir que s'esbuqueria i se faria un hotel nou, de vell nou, tot nou. Varen quedar un poquet espantats d'aquesta pretensió. I va sortir també l'altre dia de que se volia ampliar l'hotel amb un 15%, que això són prop de 4.000 metres quadrats, per fer-hi un spa. Clar, què sabem fins ara? Sabem que l'Ajuntament havia donat, crec que només de novembre o desembre, una llicència en un projecte bàsic. Un projecte bàsic consistia bàsicament en la reforma interior de l'hotel. Això és el que sabia, i nosaltres vam recordar de que abans de començar les obres han de presentar un projecte d'execució, han de cedir o vial les zones verdes, els aparcaments, de tot Formentor, però ho ha de cedir tant el propietari de l'hotel com el propietari de les parcel·les i dels xalets, és a dir, de tota l'urbanització. L'Ajuntament ha de rebre tot això, tot aquest vial, totes aquestes zones verdes que afecten a Formentor. Això per una part. I llavors també crec que hi ha el compromís de que el projecte d'execució li doni un vistiplau la Comissió Balear de Medi Ambient i possiblement com Madrid també la Comissió de Patrimoni per avalar de que no se faci cap desastre en les obres de rehabilitació interior de l'hotel Formentor. Fins ara hi havia hagut això i de cop apareixen aquestes dues informacions noves. Volem ampliar l'hotel en 4.000 metres més i sobretot el volem esbutjar per fer-lo nou. En totes les paraules claus d'entorn, medi ambient, això que utilitzen quan volen vendre una moto, en aquest cas el que varen dir el responsable de comunicació. Davant d'això ja varen dir, van demanar de l'Ajuntament transparència i que informi de les negociacions que duen a terme l'Ajuntament amb els nous propietaris. Tenint en compte de que en el projecte que varen presentar i en la memòria, o planos, etc., se com entreveu, encara que realment la llicència que tenen no és per això, se com entreveu l'idea d'ampliar notablement l'hotel. Clar, és una cosa que crec que hem d'aclarir. Crec que l'hotel Formentor és un lloc especial. L'hotel Formentor és una edificació emblemàtica i crec que cap actuació d'uns nous propietaris han de fer malbé aquest emblemàtic edifici construït, ha iniciat la seva construcció l'any 1929 i que és quasi l'emblema d'un model de turisme molt més respectuós. Crec que hem d'evitar que unes obres fetes de qualsevol manera puguin realment desfer l'encant de Formentor. I el que hem fet ha estat això, demanar transparència i que mos contin realment quines són les intencions dels promotors i quines són les negociacions que duen a terme l'Ajuntament dels promotors.
Vos afegir alguna cosa. I d'un altre, tema, la gola. L'Ajuntament de Pollença ha reclamat al govern balear millores i cogestió de la gola. No obstant, vosaltres els acusau de deixadesa en la situació actual del parc.
Sí. Que la cogestió ja és. És a dir, que realment un conveni que se va signar entre l'Ibanat, depenent del Consell de Medi Ambient i l'Ajuntament, ja concluïa de que l'Ajuntament és l'encarregat de gestionar el centre de turisme ornitològic, de licitar, i que per cert ja els hi ha caducat ja la licitació, està en un contracte irregular, i també responsable de FENET i responsable de l'ordre públic, de vigilar aquesta zona. I un problema és que té la gola, així que nosaltres veiem, són precisament d'aquests, de falta de neteja, de manca de vigilància, i damunt el centre ornitològic, de turisme ornitològic, fa un any i mig els va caducar. Per tant, nosaltres pensant que està molt bé reclamar tota la cogestió que vulguin, però és que ja la tenen, la cogestió. El que han de fer és fer les coses que l'Ajuntament n'està compromès a fer-la, la neteja, la vigilància i el centre de turisme ornitològic. Nosaltres pensant que darrere tot això hi ha l'idea un poquet de fer un aparcament a la zona protegida de la gola. Això és el que mos temem que hi hagi darrere d'aquesta proposta. I jo crec que l'Ajuntament el que ha de fer és complir els seus deures de vigilar, de fer net i de dur a terme la gestió del centre de turisme ornitològic, així com tot, que no... Bueno, tots aquests mesos m'han mandat les factures regulars del centre de turisme ornitològic de la gola. Per tant, està bé reclamar el que sigui, però crec que el primer que hem de fer és complir les obligacions que ja tenim encomanades d'acord amb el conveni aprovat, crec que el 2015.
Sí, jo crec que per complementar això, crec que una administració ha de criticar a una altra administració si tu compleixes en el 100% i l'altre no. Si la gestió de la gola és una gestió compartida per una banda entre l'Ajuntament i per l'altra banda hi va anar Conselleria de Medi Ambient, Govern Balear, l'Ajuntament pot criticar sempre i quan tu compleixis un 100% i l'altra part bueno, tingui una mancança en la gestió. Ara, si hi ha problemes de, bueno, de temes de neteja, residus, cans a llaure per allà de dins, bueno, això és un problema de vigilància, però no, això no ho farà un gerent, no ho farà un agent de l'Ibanat, això ho ha de fer la vigilància, correspon en aquest cas a policia local. Si hi ha un problema de brudor, bueno, pues s'ha de fer net, s'ha de fer net i s'ha de passar allà, bueno, pues a l'empresa municipal de servei, bueno, algú ha d'anar allà a fer net. Després hi ha el que és el centre ornitològic, la caseta, és un servei que, bueno, han tingut 2 anys per licitar-ho, no 2 mesos. 2 anys, som només d'abril, d'aquí un mes farà un any, farà anys que acabava les eleccions, el mes de maig, hauran estat 2 anys, bueno, han estat capaços de licitar aquest servei. No reclameu en el govern si vosaltres no sou capaços d'estar a l'alçada. Per altra banda, la legislatura passada, també ho cifro això que havia, i també a les eleccions ho van demanar, de fer un aparcament a la Gola per davant l'Eroski. Bueno, crec que la Conselleria de Medi Ambient ja ha deixat clar, per activa i per passiva, que a dins aquesta parcel·la que no s'hi pot fer un aparcament. Bueno, jo crec que aquí aquesta crítica va més enfocada per tenir la gestió directa de tota la Gola per tal de poder donar un altre tipus d'usos. Jo crec que va més cap aquí, el que passa és que no ho han volgut dir. Crec que aquí la crítica que van fer és dir, bueno, crec que l'Ajuntament té competències per poder anar fent feina i per poder demostrar si realment aprova en la seva gestió o no aprova. Anar a criticar en aquest cas hi va anar a la Conselleria de Medi Ambient, crec que malament raig. Vull dir, si està sent a l'oposició, sí, però de moment que governen i que governen amb una àmplia majoria i que tenen competències, el que han de fer és implicar-se i gestionar-ho ells mateixos, que per això tenen les competències i per això cobren el que cobren, que ben cobrats estan, perquè es van pujar el sou un 40%. Bueno, que demostrin aquí la seva eficàcia.
També heu donat un toc d'atenció a l'equip de govern per recordar-los que ja va ser el passat setembre en què es va aprovar una moció vostra que de moment no s'ha executat, en la qual vosaltres demanàveu que es fes un pla de millora integral del clavegueram, un tema que també és preocupant pels abocaments que reiteradament es produeixen en un moll.
Ara crec que aquests 2 estius hi ha hagut un problema evident de brutícia a les aigües del Moll de Pollença, de contaminació bàsicament d'origen fecal del Moll de Pollença, a distint punt del Moll de Pollença, i això està molt denunciat per associació, per persones, per mitjan de comunicació, i crec que la conclusió que vàrem arribar és que Pollença ha de refer, ha de millorar, ha de fer un projecte de sanejament integral, no parcial, no puntual, tant de la xarxa d'aigües pluvials com de les aigües fecals, que és un problema que sembla que hi ha en un moll de Pollença. Se mesclen fecals i pluvials, a damunt d'un moll de Pollença hi travessen distints torrentats que venen de la zona d'Ubercuix, però sobretot de la zona de Boia i de Silla, i per tant convé saber què passa en un subsol d'un moll de Pollença. I ja vàrem proposar a la vista el que passava. Anem a fer un projecte de sanejament integral, anem a veure el que passa i, per una part, diagnosticar el problema i llavors donar solució. Refer el que toca refer de la xarxa de pluvials i de la xarxa d'aigües brutes que hi ha en un moll de Pollença. Bé, aquesta moció se va aprovar, però a l'extensió de l'equip de govern, cosa sorprenent, que l'equip de govern no ha donat suport entusiasta a una proposta, sobretot Unió Mollera Pollencina, perquè en definitiva feia referència a un moll de Pollença, perquè en definitiva la neteja, la netedat dels aigües del moll de Pollença és bàsic per la vida social, econòmica, ambiental de l'abadia, per tant d'un municipi. Bé, lo cert és que no hi varen donar suport, se va aprovar i pot haver ganes d'executar-la. Clar, ara què ha passat? Ha passat de que la conselleria de Medi Ambient, Abaco en concret, que l'organisme que gestiona les depuradores, i l'Ajuntament han firmat un conveni per millorar la gestió de les depuradores, que, com sabem, correspon a un govern balear, com vam dir les Illes Balears, la seva gestió. Aleshores, dins un llistat de compromisos, s'inclou l'obligació de l'Ajuntament de realitzar un projecte integral de sanejament de la badia de Pollença, de fet, de tots els nuclis de població, per evitar, evidentment, de que se produeixin filtracions i, per tant, contaminació de les aigües d'un moll de Sant Vicenç o d'allà on sigui. Clar, i aquest compromís, de qualque manera, dona la raó a la que nosaltres havíem plantejat en el mes de setembre de l'any passat, que no havia tingut el suport de l'equip de govern, a pesar d'haver-se aprovat d'aquella manera, i ara s'han vist obligats a recollir-ho en aquest conveni, i esperem que no només s'hagi recollit en aquest conveni, sinó que ho duguin a terme, perquè crec que ja ho hem dit moltes vegades, la qualitat de les aigües de la badia de Pollença és la garantia de tenir un municipi en condicions, econòmicament, socialment, ambientalment. Vivim en gran part de l'activitat marinera, vivim de tot allò que passa a la badia de Pollença, i per tant la garantia de tenir unes aigües netes és fonamental, i per això s'ha de fer un projecte integral. Què estan fent ara? Per això estan fent com a xapussetes, ara taparem això, ara farem això, ara taparem això, ara mirarem el que passa aquí, però crec que el moll de Pollença té una xarxa de pluvial de sanejament antiga, una antiga a la qual s'hi han sumat les urbanitzacions de darrere, les urbanitzacions que hi ha darrere la zona d'Ubercourt, darrere la zona de Botja, darrere la zona de Silla, i això ha generat un caos, i per tant, per resoldre aquest caos, la millor solució és fer un projecte integral, complet, sense de lo que passa a baix, en el subsol d'un moll de Pollença, i resoldre per sempre una problemàtica que, com hem vist aquest estiu i no hi ha hagut turisme, afecta molt negativament a la vida marina, però també a l'activitat social i econòmica d'aquest municipi.
Vols afegir res? Queden uns segons.
Aquest conveni s'ha aprovat per unanimitat. I a més a més va ser proposta de l'equip de govern. Aleshores, ara sí que no hi ha excusa per tal de que s'executi aquests compromisos que s'han adquirit per unanimitat, i a més amb un conveni entre dues parts, entre govern i Ajuntament de Pollença. És a dir, complementa un poc aquella idea que nosaltres ja vàrem plantejar en el mes de setembre amb aquella moció, que va tenir 7 vots a favor i 10 abstencions. Ara els toca complir aquest compromís i aquest acord unànime, doble.
Moltes gràcies a tots dos.
Moltes gràcies.
Gràcies.